Antoni Trilla, molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, què tal?
Desena setmana que estem aquí connectats, sí. De bon matí, eh?
Sí, sí, hem arribat a la matrícula d'honor.
Doctor Trilla, ara sentíem digue'm. Fernando Simón, perquè hi ha joves que creuen, ah, escolta, doncs em contagio i com que jo la passaré lleu no passa res, no? Aquest és un error de plantejament quan parlem de contagi comunitari, no?
Sí, sí, del tot. Completament d'acord amb el que ha dit el doctor Simón. El risc que tens individual el pots considerar relativament petit, però mai se sap, és a dir, ja sabem que hi ha fins i tot persones joves, poques afortunadament, que poden patir la malaltia en formes fins i tot greus, i especialment jo crec que és important aquest aspecte comunitari o solidari. Si t'infectes, pots infectar els demés, i aquests demés poden ser doncs, els teus pares, els teus avis, i per tant hi ha un risc de transmissió, i això ens portaria de nou a les cadenes de transmissió i a tenir que fer més esforços i potser a tenir que aturar alguna de les fases de desescalada. Vull dir que és del tot desaconsellable, jo crec.
Quan Fernando Simón diu que hi haurà un canvi de metodologia a l'hora de reportar els casos, diu, el avance de fases hace que vayamos modificando indicadores de interés. A partir de ahora se basan más en la capacidad de diagnóstico precoz y capacidad de reacción ante cualquier foco de detección. Diu que faran un seguiment més detallat i permetrà una discussió més fina amb els responsables dels sistemes de vigilància. M'ho pot traduir, doctor Trilla?
Sí. De fet, el que està dient el Fernando Simón és necessitem indicadors en temps real. Vol dir aquests nous casos, aquests casos que s'han de detectar quan apareixen i que s'han de diagnosticar, a ser possible amb la prova de la PCR de forma ràpida, són sempre com els sentinelles, els que ens diuen com està la transmissió. Mm. I a partir d'aquí, si tots els serveis sanitaris diuen, doncs mira, aquesta setmana n'hem diagnosticat tants, hem pogut fer doncs, tantes PCRs i hem tallat les cadenes de contagi, això és un molt bon indicador. Si això no té un volum o no és suficient i, al contrari, per entendre'ns, apareixen casos no detectats, és a dir, que es van diagnosticant casos que no someten aïllament i que es triguen fels o que arriben als hospitals sent contagis d'altres persones que no s'havien seguit bé, això pot ser un indicador de que s'està descontrolant, diguéssim, la transmissió de la malaltia. Per tant, són indicadors... Esperem, i la idea és que, com que tots suposem que hi haurà menys casos arreu, serà més fàcil dintre de les dificultats seguir-los. I aquí es demana més exigència i més contundència amb aquesta detecció i seguiment de casos.
En els pròxims dies es farà efectiva l'obligatorietat de dur mascareta a llocs públics, no només al transport públic. Per què s'ha trigat tant a implementar aquesta mesura?
Bueno, aquesta és una de les mesures que hem anat oscil·lant entre el que és l'evidència científica, que inicialment apuntava que potser no era necessari l'ús de mascaretes, després es va veure que els portadors asimptomàtics podien tenir un paper rellevant, i aquí es va canviar i dir que millor que tots portéssim mascareta amb la idea de no contagiar els demés. Això es va fer pels espais tancats, o la recomanació, que fins ara és una recomanació, és per espais tancats, transport públic, etc. I ara doncs, hi ha determinats països, i veient una mica la situació, que diu, home, potser és difícil complir aquesta mesura, així com a recomanació, doncs es pot fer dues coses, o intentar-la fer més contundent, que vol dir obligatòria, i després mirar, que jo crec que aquest és el punt crític, a quines àrees realment es pot fer obligatòria. Em sembla que ho vam comentar amb tu la setmana passada. Al carrer, bueno, posem que sí, que la fan obligatòria al carrer. Clar, això suposa que els esportistes tindran que ser una excepció, perquè difícilment podran fer esport amb mascareta, i això complica les coses. Jo crec que, bueno, s'hauran d'estudiar molt bé. Estic convençut de que espais públics tancats de tot tipus és una bona mesura. En el carrer tindrà que anar molt al tanto, aviam com es fa, perquè si no tindrem més excepcions que regles i es prestarà de nou una certa confusió. Però jo crec que fonamentalment és una mesura més de recordar que això és important i que pot ajudar, i per tant doncs, potser un grau més d'obligatorietat pot fer més fàcil a la gent entendre que és obligatori portar mascareta, però bueno, ja veurem com acaba, perquè crec que s'ho estan acabant de mirar, perquè lògicament ja tenen que haver-hi excepcions i això serà el més complicat de regular, probablement.
Doctor, el primer dia que van explicar aquest pla de desescalada per fases, començant per la fase 0, ja va quedar clar que d'una fase a l'altra, un cop estàs a la fase 1, per passar a la fase 2 han de passar 14 dies per poder veure si aquesta mesura realment implementa també les dades de contagi, per tant s'hauria de fer un pas enrere, no? La consellera Vergés ja ha avançat que no demanarà que les regions sanitàries que avui passen a fase 1, en el cas de Girona, de Lleida, de la Catalunya Central, etc., passin directament a fase 2 d'aquí una setmana, sinó que esperarà aquests 15 dies. Aquest és el criteri científic correcte?
jo crec que és el criteri científic més segur i, per tant, més prudent, a no ser que hi hagués una situació d'estabilitat màxima, per entendre'ns que en un lloc tinguin casos zero durant tota una setmana i es pugui considerar un cert avançament. Jo crec que tal com estan les coses, especialment els que hem patit més nombre de casos i que són àrees molt densament poblades i és més difícil implementar totes aquestes mesures de seguiment ara, s'ha de ser molt prudent. Si anem millor, doncs mira, millor, i si no, d'entrada, començar amb els 14 dies com horitzó és una mesura ajustada a el que són les dades per poder-les valorar, i jo crec que prudent, i per mi la prudència en aquesta fase és una de les grans virtuts.
Ara és el moment de començar a parlar de si el nostre sistema de salut està preparat per assumir rebrots, no?, després de tot el que s'ha fet amb la triplicació dels llits UCI. Avui en parlarem a partir de 11:15, perquè ens acompanyarà el president del Consell de Govern del seu hospital, del Clínic, Enric Crous, però també Xavier Mate, el director territorial del grup Quirón Salut, perquè les privades i les concertades han fet una feina que ja veurem si es pot allargar en el temps, doctor, perquè ara noteu menys pressió, però suposo que molt alerta, perquè m'estava mirant els dies de retard de les operacions crítiques i d'operacions importants de salut de pacients que les han hagut de demorar, i realment ara s'haurà de fer una feinada de boig per posar-se al dia, no?
Doncs sí, aquesta és una de les principals dificultats i probablement és la més important a la que fem front en les properes setmanes o mesos tot el sistema sanitari. També la primària té que tornar a arrencar amb força, els hospitals privats, públics, concertats, tots hem d'intentar tornar a les nostres operacions, en el sentit de feina, el més aviat possible, que és impossible d'entrada, vull dir que hem d'anar a poc, perquè no es pot canviar l'hospital d'un dia per l'altre, i més, com has comentat, mantenint aquesta capacitat de reserva per si hem de fer front a algun tipus de repunt en algun moment, el qual ens col·loca en una situació complexa, però bueno, la resoldrem, intentarem fer-ho de la millor manera possible, i a partir d'aquí intentarem sempre establir les prioritats aquelles que permetin recuperar, doncs, aquestes intervencions urgents, que evidentment les urgents no s'han deixat de fer, però hi ha moltes activitats que s'han quedat endarrerides, i això ens ha portat fins i tot a una, diguéssim, discussió interna nostra al respecte de quina era la velocitat per recuperar aquesta feina. Evidentment hi ha companys que tenen pressa, en el millor sentit de la paraula, perquè diuen que tenen molta cosa endarrerida, i això s'ha d'intentar jugar sempre amb aquesta prudència, però evidentment nosaltres, els hospitals i tot el sistema sanitari, no es pot permetre mantenir-se, diguéssim, amb baixa activitat i amb poca ocupació. Per tant, hem de tornar a la feina, i això ho hem de fer de la millor manera possible. Jo crec que és possible, eh? No és fàcil des d'un punt de vista organitzatiu, però ho farem, s'ha de fer.
És que les operacions no urgents han passat de 167 dies d'espera a 210, les de cord a 26 a 58, és a dir, ha tingut molta afectació sobre les esperes de la gent, sí, sí, que està patint altres malalties, no?
Sí, sí, moltíssima, i això, pues, és la nostra principal preocupació en aquests moments, com podem recuperar això, però evidentment jo crec que tothom entendrà que sense comprometre de nou una possible situació d'alerta degut a un rebrot. Per tant, de nou, aquests indicadors epidemiològics que comentàvem abans, si es mantenen estables i ens diuen que la cosa està molt bé i que la possibilitat d'un rebrot és més aviat cada cop més petita, podrem avançar una mica més ràpidament, i si no, pues tindrem que anar una mica més a poc. També és important, jo crec, que la gent entengui que els hospitals i els centres d'atenció sanitària, etc., són llocs segurs, perquè durant l'epidèmia hi havia molta gent que deia: ui, jo no vaig perquè tinc por, aquí hi deu haver molta gent infectada, ens contagiem, etc. Per tant, aquí també s'ha de tornar la confiança que el sistema sanitari està preparat per fer front a això. S'ha netejat tot, s'estan canviant tots els circuits per poder-ho fer de la manera més segura, i per tant hem de tornar a l'activitat literalment normal que teníem abans.
Doctor Trilla, i una qüestió que vostè avui remarca en una entrevista que li fan al diari El País, a vostè, en aquesta entrevista diu, i ho diu una persona que treballa al Clínic, diu: s'ha d'invertir, sí, més en atenció primària. És fonamental l'atenció, sí, sí, primària.
És un convenciment, no treballem amb equips diferents, treballem tots dintre del sistema sanitari, i sempre hem dit, i jo crec que és una de les grans virtuts del nostre sistema, que és un sistema que ha de treballar amb els diferents nivells: primària, especialitzada, sociosanitària, etc. I crec que sí que en aquesta fase l'atenció primària per la detecció dels casos i per reforçar moltes altres funcions, jo crec que requereix una... No sé si són recursos i reorganització, o més reorganització i més recursos, però jo crec que és un bon moment perquè es repensi una mica la feina que fan, l'extraordinària feina que fan tots els companys de primària, que són un paper clau amb un control d'aquesta i de futures epidèmies o situacions d'aquest tipus que estem visquent.
I entre línies el que es llegeix és que el doctor Trilla té molt assumit que a la tardor tindrem un rebrot.
Bueno, ja ho he dit sempre, el comentari és quin rebrot tindrem. És a dir, que tinguem, ara deies, per exemple, estem a 40 casos, molt bé. Si després d'aquí uns mesos o setmanes estem a 60 casos i hem de fer una mica més d'esforç i tornem a ingressar una mica més de malalts amb Covid als hospitals, però sense estressar-se i poguent-ho fer amb la, diguéssim, amb la capacitat que tenim, això és un rebrot, però és un rebrot controlable. Jo crec que aquesta és la situació més probable. Pujades i baixades, però sempre dintre de control. El que és control vol dir que els puguem atendre i que els puguem diagnosticar, lògicament. Si això se'ns descontrola, és on podem tenir realment els problemes.
Doctor Trilla, un plaer una setmana més tenir-lo aquí a primera hora, acompanyant els oients en la seva anàlisi científica d'aquesta pandèmia. Que tingui un molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica. Bon dia a tothom.
Ja ha entrat a l'edifici,
sí, ja.
Això. És que el tenim controladíssim. Sí. Són 7:45, doctor. Que tingui un bon dia. Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia.